Veus de l'exili, una producció radiofònica realitzada amb la col·laboració del Departament de Relacions Institucionals i Participació, programa per al Memorial Democràtic, i el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. Veus de l'exili. Capítol 23. Els nens a l'exili.
Els nens i les nenes també tenen la seva història a l'exili del 39. Milers de criatures van marxar durant la guerra en destinacions europees, com ara el Regne Unit, Bèlgica i França. D'altres van marxar cap a llocs més llunyans, com Mèxic o Rússia. Els seus pares havien decidit posar-los a recer de les bombes i les penúries de la guerra, tenint gairebé per segur que al cap d'un temps es tornarien a reunir, i en molts casos no va ser així. En aquest capítol sentirem diferents experiències d'alguns exiliats que van marxar de nens i que ara són considerats nens de la guerra. Alguns pertanyen als anomenats nens de Morelia, un grup de 454 nens que van embarcar a València el 17 de maig de 1937 amb destinació al port de Veracruz, a Mèxic. És un reportatge de Griselda Casadellà, amb la realització tècnica de Jordi Sánchez.
Capítol 23. Els nens a l'exili.
La primavera de 1937, en plena guerra civil espanyola, els bombardejos aeris contra la població de les ciutats del front del nord per part de la Legió Còndor van mobilitzar l'opinió pública mundial a favor dels nens de la República. Les famílies, davant la realitat d'un conflicte que s'allargava i que anava agreujant-se, van voler allunyar de l'horror, la mort i la fam els seus nens i nenes. Des de l'any 1937, comencen a realitzar-se les primeres expedicions a l'estranger de menors exiliats, sense les seves famílies, en uns viatges organitzats especialment per ells. En molts casos marxen sols o acompanyats només de germans, mestres o tutors. En tots aquests viatges sortiran de l'estat espanyol gairebé 33.000 nens. Les primeres sortides van tenir lloc al País Basc, Cantàbria i Astúries. Els destins eren diversos. Gran Bretanya va acollir, a través del Comitè dels Nens Bascos, uns 4.000 nens. La majoria tornarien a l'acabar la guerra. A França n'hi anaren molts, prop de 20.000, sovint acompanyats de les seves mares, formant part de l'èxode massiu que es produeix al finalitzar la guerra. L'any 1940 encara quedaven prop de 10.000 menors en aquest país. Un altre destí és l'antiga Unió Soviètica. Nens d'entre 5 i 12 anys surten en vaixells cap a Leningrad i d'allà són acollits en escoles i cases per a nens refugiats espanyols. També Bèlgica, Suïssa o Dinamarca van acollir grups de nens. Per tots ells es preveia un allunyament temporal, però el fet que Franco guanyés la guerra i amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial, el context internacional no va propiciar el seu retorn. Molts ja no van tornar mai més.
I un dia al dematí, que era a juliol...
Dorita Samblancat, exiliada de petita amb la seva família a Mèxic.
Podíem sortir a jugar al carrer, ens deixaven una mica més lliures que quan fa fred i és l'hivern. Doncs un dia vaig veure que tot el món estava molt esverat i molt espantat i que passava alguna cosa molt, molt, molt greu. I jo el vaig aixecar i li vaig dir, mama, què passa, què passa? Per què hi ha tanta gent al carrer? Per què hi ha tant soroll? Què passa? I em va dir, filla, és que hi ha una cosa molt sèria. sembla que s'ha esclatat una guerra. I jo li vaig dir, i tiraran tiros? Li vaig dir, jo tira, diu, pues, segurament. Diu, però tu no t'espantis perquè tot s'arreglarà aviat i no passarà res. Bueno, doncs allò va ser el començament d'aquest desastre i d'aquest horror que és la guerra, i que els nens petits, a vegades els grans, pensen que no ens n'adonem, i ens n'adonem molt del que està passant, perquè sentim la seguretat de les criatures, doncs és la seva casa, els seus pares, i la tranquil·litat que hi ha al voltant. Quan hi ha una convulsió d'aquestes tan seriosa i que veus que la gent parla de que se n'han d'anar al front i de que hi haurà tiros i que hi haurà canyonassos i que hi haurà bombes, és veritat. Bueno, doncs així va ser.
La família de la Dorita va marxar a França, a Montpellier. D'allà, al setembre de 1939, i en el context d'una França ja mig ocupada pels nazis, emprenen el viatge cap a Mèxic.
Fins aquell moment s'havia tingut l'esperança de que tornaríem a Catalunya, no? I a Barcelona, pues, naturalment, no? Que era la nostra casa. Però quan va veure que entregaven els companys i que ja els alemans havien invadit la meitat de França, perquè a més a França estaven entrant també per Itàlia. Doncs llavors va dir, ens n'hem d'anar, i va començar a fer els tràmits, i llavors el 5 d'abril de 1942 vam sortir de Marsella.
Qui és Carmen Garí? Ella misma nos lo cuenta en las páginas del libro, Zapatitos Rotos. Pero bien podríamos resumir su biografía personal en el siguiente esbozo. Nació en Barcelona, España, el 29 de enero de 1930, dentro de una familia obrera tradicional. Hija del impresor catalán Juan Garí Pallarés y de la murciana Beatriz Rodríguez Conesa. Fue la tercera de cinco hijas. Aprendió en su hogar dos idiomas, el castellano y el catalán. Al estallar la Guerra Civil en 1936, sufrió en su vida familiar...
El fill de Carmen Garí parla de l'experiència de la seva mare, nena de Morelia. D'aquesta colònia de 453 nens espanyols, molts ja no tornarien mai més. Créixer de ben petit en un país i una cultura diferent i no poder tornar durant tants anys produeixen en aquests nens un trencament molt fort amb els seus llocs d'origen i les seves famílies.
Una cosa molt trista perquè... un té que enfrontar-se a moltes situacions. Per això jo em vaig casar tan jove, perquè és que les criatures que passen una experiència d'aquesta maduren molt aviat, perquè les circumstàncies els fan obrir els ulls i enfrontar-se amb situacions molt difícils, i això et fa que jo als 16 anys ja era com si tingués 30, diguéssim, no? Perquè havia viscut una vida tan moguda amb la separació dels meus pares, l'allunyament de la meva terra, del meu país. Això és molt fort.
Nosotros no disparamos un tiro.
Joaquim García, nen de Morelia.
Pero perdimos nuestros padres, nuestra identidad. Por eso ahora les digo que soy mexicano. Porque el país que nos dio el recibimiento y el trato y la vida que nos ha dado es para estar agradecido toda la vida. No olvidar la cuna. Las raíces no se pueden olvidar. Pero sí se pierde un poco el cariño, ¿eh? Bastante, bastante. Esa ha sido la dificultad mayor para algunos que han regresado a España dentro de las familias que había y que no han podido entenderse jamás. Jamás se han podido entender. Ellos llevaban una forma, nosotros otra. Todavía la llevamos igual. A mí, pues, sí me quieren mis hermanos, pero tardé 26 años en volver yo a España, a ver a mi madre.
La premsa conservadora tractava molt malament els nens de Morelia, ja que així atacava políticament el president mexicà, Lázaro Cárdenas. Entre aquests nens, la solidaritat de grup els va fer ajudar-se en moments difícils i fer d'aquesta colònia la seva pròpia família.
Ni tuvimos reuniones ni tratos con la colonia española, ni republicana ni vieja. Trabajábamos para algunas personas de los viejos españoles, que tenían negocio, panaderías y cosas de estos, nos llevaban a trabajar con ellos, a explotar. porque esa era la realidad. Dormíamos en la misma panadería, nos pagaban lo que les daba la gana, pero íbamos saliendo. Es nuestro orgullo. Ahorita que me digan niño de Morelia, yo soy, con todo orgullo, yo soy niño de Morelia. Nos da mucho gusto hablar de nuestros asuntos, aunque sea de años atrasados, recordarlos a través de vivir. Y esto es lo que hacemos de vez en cuando.
Durant moltes dècades, els dirigents espanyols no s'han preocupat gens d'aquest grup de nens que va marxar durant la guerra cap a Mèxic.
Nosaltres tornem a dir que no ens en vam anar a Mèxic, ens en vam emportar.
Josep Gallur, nen de Morelia.
Tota classe de governs no se n'han fet càrrec dels nens de Morelia. Ara, que ja ens estem morint de vell, com aquell que diu, hi ha gent que encara necessita ajuda. Jo em penso que el govern el tindria que ajudar. I si pot ser, demanem ajuda per aquells companys que estan a Mèxic, que ja la seva vida ja s'està acabant també i estan en la misèria.
La vida allí sé que no era mala, no era dolenta, no? Però no era la vida que un niño pensava, no? Eso es lo que pasa. Y ahora cuando regresamos allí es recordar y vivir de ello, del recuerdo. Eso es lo que nos lleva. Y quererla, que antes no la queríamos. Estando allí, no, porque no nos quería la gente. Nosotros éramos los rojos o rojillos.
Que no va respondre a fons amb aquest compromís, però també els mateixos refugiats, per exemple, no?
Dolors Pla, historiadora, investigadora de l'exili republicà a Mèxic.
Càrrec d'aquestes criatures. També els espanyols antics residents a Mèxic, que sí fan intents de més o menys cuidar-los i tal, però mai és una cosa adequada. Aquesta història d'aquests nens mostra algo que tenim que tindre molt present. I és com, en el cas dels exilis infantils, en aquest cas, per exemple, o de les ajudes als nens i moltes coses de nens, a vegades no es pot veure amb claritat a on acaba la solidaritat i a on comença la manipulació política. En aquest cas, em sembla que hi va haver solidaritat, però que també hi va haver molt de manipulació política. I que una vegada que es varen vetre les fotografies de rigor i les pel·lícules necessàries i les primeres pàgines dels diaris, a ningú li va interessar realment aquest grup de nens.
Pel que fa als anomenats nens de Rússia, a més de les penúries durant la Segona Guerra Mundial i el fet que tampoc van poder tornar a l'Espanya de Franco fins a finals dels anys 50, amb la mort de Stalin, el seu gran problema va ser poder-se integrar en el país que havien deixat 20 anys enrere.
La família va ser molt dur per tots.
Vicent
Alcover. Pensava que era jo sola. Pensava, bueno, deu ser tu. Jo em feia la culpa jo. Però no, perquè després quan ens veiem amb altres que havíem estat allà i això, els hi passava igual. Aquí l'arribada va ser fatal. A part que quan vam baixar del barco, jo pensava que baixaria del barco, ens estarien esperant els familiars i que ja marxaves i ja està. Que va. Vam baixar del barco. Havia una taula amb 4 o 5. Et feien passar per allà, preguntant-te no sé què. Jo el bolso el que portava normal me'l van fer treure tot el que portava. Com delinqüents em va fer un efecte, no sé, com un criminal. Jo mai, allà mai no m'havien registrat ni m'havien fet res ni res. Esclar, això em va frapar.
Aquí no s'acabaria tot, sinó que acabava tot just de començar. La Vicenta, com la gran majoria de nens procedents de la Unió Soviètica, haurien de passar per interrogatoris constants a comissaria, dificultats per trobar feina a causa del seu passat en aquell país comunista i fins i tot alguns per anar a parar a la presó.
Una de les preguntes, que si creia en Déu, vaig dir que no, i perquè un t'interrogava. Hi havia un altre allà amb una tauleta que escrivia a màquina el que jo contestava, esclar. I aleshores es va quedar amb la màquina així. Jo no sé per què el tenia darrere, però devia mirar l'altre perquè per les mirades. I diu, bueno, pon que a l'escola no les ensenyaron. No volien posar directe que no.
A El retorn a una dictadura i a un país completament diferent al que havien deixat va produir un allunyament d'aquests nens que havien nascut en la República, un allunyament tant del seu entorn personal i familiar com del social i polític. Per alguns, la millor opció va ser quedar-se per sempre al seu país que els va acollir en l'exili.
Pues, ens va agradar Mèxic, els meus pares sempre eren positius. No?
Maria Rosa Benet va marxar de petita amb la seva família a l'Argentina i a Mèxic.
Ja va començar a ambientar-se. Me'n recordo molt que el meu pare va arribar. Quan vam arribar, estàvem allà a Buenavista, a l'estació de trens, i agafant el taxi va dir 5 anys i ens en tornem. 5 anys. I, doncs, pues, no. Però així va fer el comentari, no perquè no ens agradés Mèxic, sinó perquè pues, tota la vida la tenia feta allà, la família i tot. I, bueno, doncs pues, ja vam començar una nova vida. Jo penso que portem una dualitat. Mai hem perdut les arrels. Mai es van perdre les arrels a casa meva, a casa dels meus pares, i sempre es va estimar molt Mèxic. A mi em diu molta gent, no, quants anys portes a Mèxic? Dic, porto tants anys, llavors ja és més mexicana que catalana. Dic, no. Si tu te n'anessis a un país estranger, tu t'oblidaries de Mèxic? Ah, no. O sigui, llavors ja em comprens.
De l'exili.
Per parlar de com es veia i es vivia l'exili des d'uns ulls de nen, hem convidat avui Amparo Hurtado, és filòloga especialista en la literatura de la memòria. També hem convocat en Pere Solà, historiador especialista en història social, i Enric Arvinyes, ell és investigador, autor de l'obra Els nens perduts del franquisme. La tertúlia la dirigeix l'historiador Josep Maria Figueres.
L'exili infantil, al costat de l'exili adult, té una altra problemàtica, i és que l'infant sovint els porten. L'infant no pot anar amb l'autonomia del món dels adults, sinó que l'infant acostuma a patir doblement. Com ho viu, en part, l'infant, aquesta situació de considerar que la seva vida pren un camí o un altre en funció d'aquest atzar històric, d'aquests avatars, i que, per tant, porten els adults aquest infant que no té poder de decisió però que li toca rebre-ho. Posteriorment, alguns ho racionalitzen, llibres de memòries, etc. I sovint hi ha aquesta recança, la recança de dir la meva vida ha fet un gir, ha fet un tomb, perquè no ha pogut desenvolupar-se doncs, amb una certa normalitat, ni voluntat, sinó mandut. Comencem, doncs, aquests aspectes que parlarem dels exilis infantils amb aquesta visió personal de què podria ser els ulls de nen.
A mi em sembla que hi ha hagut un testimoni que ho ha dit amb molta claredat, i és que la gent adulta pensem que els nens no se n'enteren pas, i tot i que no són autònoms efectivament, que havien de fer el que els deien que fessin, jo crec que eren perfectament conscients del que estaven passant. I per altra banda, individualment, per altra banda, considero que col·lectivament els nens varen ser els hereus i les hereves de la guerra per tota una vida, per tota una vida per davant, si és que la varen tenir, i trobo que és un fat molt pesat.
Pere Solà ha estudiat en congressos, en articles de divulgació, exilis, i sovint l'exili infantil presenta aquesta doble particularitat a la que al·ludíem. Algun comentari d'entrada?
Sí, evidentment, els nens són les víctimes de la guerra, però s'han de tenir en compte, en el cas de la guerra espanyola, diverses circumstàncies o diversos fets. D'una banda, són molts els nens que es refugien primer a Catalunya i a València, i d'aquests una part relativament petita són els que després s'exilien. però n'hi ha molts, de totes maneres. S'ha de tenir en compte que aquests nens són molt ben atesos aquí, en general. És a dir, les organitzacions públiques, l'organització pública i privada del que és l'ajuda als nens i a les famílies és important. Evidentment, hi ha incomoditats, hi ha aspectes, hi ha de tot, però és el testimoni de solidaritat que hi ha aquí, i després en alguns països de l'estranger, com Mèxic o Rússia, és molt conegut, però aquí és molt important. Aquí hi ha organitzacions com Ajut Infantil, Assistència Infantil, Infància Obrera, el Socors Internacional, en fi, els Quaker Service, el Servei Suís, molts serveis que només estan connectats aquí, a part de les Nacions Unides, no de la Societat de Nacions, i tot això doncs és una cosa a tenir en compte. Jo el que destacaria, fent breu la meva intervenció ara, és que no tot és dolent, sinó que hi ha aquest aspecte. Els nens viuen aquesta solidaritat humana, i això és important. Molt sovint estan acompanyats per membres de la família, i després viuen també la necessitat, una experiència de, el que en diríem, autoaprenentatge. Es veuen obligats a tallar el seu aprenentatge al llarg d'aquests anys tan, tan dramàtics, i maduren, i maduren molt.
El cònsul general de Mèxic a Barcelona, Alejandro Gómez Maganda, destina part del seu sou per fer una residència per nens víctima de bombardejos orfes a Llavaneres. Hi van des de l'ambaixador de Mèxic fins al Jaume Miravitlles, etc. Hi ha aquesta fotografia tan bonica amb un festival de danses. I també els catalans emigrats econòmicament a Argentina patrocinen una residència per nens, en la que la van a visitar i li donen aquests recursos amb el president Companys. Per tant, aquesta solidaritat és un aspecte molt positiu. Un altre, i potser en parlarem després, és el de la formació, que molts infants poden rebre una formació que potser aquí no l'haguem tingut. Ricard Vinyes, el professor Vinyes, ha estudiat també aquest aspecte, que en parlarem després, però de fer una primera aproximació al que és amb ulls de nens, amb aquesta mirada. Algun comentari?
M'ha quedat molt present el comentari d'Hurtado respecte a una expressió que ha dit, no? Tota la vida. I aquest tota la vida, és a dir, m'ha quedat una imatge, una experiència, un record, el que sigui, tota la vida, que és molt gros, dir tota la vida. Jo l'he comprovat amb alguns dels exilats, tant d'exilats adults com també d'exilats nens, que després ara doncs, ja són adults i ben adults, no? Realment és un fat, perquè estava recordant, primer no provaves d'aquesta expressió, no? Que, pots, bueno, que és molt comú, però que és molt important per comprendre l'exili. La comissió, no, l'Oficina Nacional per al Retornado, que es va crear a Xile a partir del 1994, realment formava part de les polítiques de reparació de Xile del govern de concertació, però va elaborar un informe esplèndid, esplèndid, en el que després d'explicar, bueno, què és el que s'havia de fer amb aquells endolls retornats, els exiliats que retornaven al país després, no pas d'una dictadura tan llarga com la nostra, sinó molt més breu, deien que es trobaven que els nens que havien marxat, quan tornaven al seu país, molts no tenien ganes de quedar-s'hi, sinó que tenien ganes de tornar al país on havien crescut i que, en bona mesura, doncs, ells bueno, s'havien format, havien fet els seus amics, etc etc. No? Això és un doble drama, no perquè el nen sigui d'allí o sigui d'un altre lloc, no? Això és un drama perquè aquella criatura, com deia, a més l'informe, no m'ho estic, si no estic especulant, l'informe molt ben documentat, i amb molta enquesta i amb molts mitjans, doncs que el nen no estava ubicat, que potser s'hauria ubicat en el país on havia anat a exilar-se, a Xile, un país que estava malament, i doncs molts havien anat a Anglaterra, Suècia, etc., havien tingut oportunitats, les xarxes de solidaritat també als anys 80 i 90 amb Xile, tots sabem que van ser força positives i bones i molt esplèndides aquí també, i en retornar al seu país, clar, no coneixien res, i havien retornat pels seus pares, però és que els seus pares portaven una cosa importantíssima per entendre l'exili, que és la marca que mai, mai, mai s'esborra. O sigui, no hi ha política de reparació per l'exili perquè jo també he anat veient que realment els que et parlen és que el porten molt a dins. I aquest és el drama, doncs, s'han de fer polítiques de retorn i de reparació. Evidentment que sí, i tant que sí. I les que van fer eren molt bones. Però no ens enganyem. El sofriment de la soledat, doncs, pràcticament amb tots. El patir per no saber on són els teus pares en aquells que han marxat sense ells, doncs és una xifra elevada. Pensem que a França ens trobem que passen entre el gener i febrer 15.000 criatures, no?, per la frontera, alguns amb la família, d'altres no, uns amb la tieta, els altres amb el veí de dalt de l'escala, i llavors allò és una autèntica diàspora. Per tant, l'element comú és aquesta marca que, tot i que t'integris en el país, que molts, molts, molts s'han integrat en el país, podem dir, o d'acollida, o si no es vol ser tan generós, doncs de recepció, han acabat integrant-se, tot i que en molts casos no hagin perdut el referent de la història per la qual van anar a parar en aquell país d'exili, no? Per exemple, amb la llengua. Amb la llengua és que trobem tots els casos. Els que l'han perdut perquè eren massa petits i el país d'acollida se'n parlava un altre. Els que l'han mantingut perquè la família ha insistit. Els que l'han perdut perquè la família tant se'ls hi en donava. Els que l'han après de grans perquè han recuperat una història. És enormement divers, això.
Sí, sí, hi ha una multitud de causes i aquest exemple de la llengua és molt eloqüent.
Els que se'n van no són qualsevol cosa, eh? O són dirigents polítics d'importància de diversos partits, o són dirigents sindicalistes, etc., i són famílies estructurades quan estan aquí i no són pobres criatures penjades que els carreguen en un vaixell i se'ls enduen. No, al contrari, aquí jo crec que si la república hagués continuat, si la república hagués guanyat, la seva vida hagués sigut pròspera, fins i tot gosaria dir que molt pròspera, no? D'altra banda, aviam, l'estat mexicà els va protegir molt en aquestes criatures, moltíssim, sobretot quan l'any 40... si no recordo malament, és l'any 44, s'organitza des del Servicio Exterior de Falange aquí a Espanya una operació per capturar a les criatures mexicanes i retornar-les a Espanya. Primer s'intenta fer aquesta operació, està documentada, eh? Vull dir, no és cap cosa secreta, bé, els documents, bueno, estan a l'AGA, no? Bueno, intenten fer-ho primer recollint, doncs, els contactes que el Servicio Exterior de Falange té a Mèxic, que per cert són molts, entre la bona societat mexicana d'ascendència espanyola, i primer es dirigeixen formalment al president Lázaro Cárdenas, no? Hi ha una carta esplèndida de Cárdenas que la tramet al Servicio Exterior de Falange, el representant mexicà, al qual ara el nom em sap greu però no me'n recordo, tramet a través del ministre d'Exteriors, el que diu: miri, escolti, aquests nens van venir aquí per fugir d'una guerra i ara a Europa hi ha guerra. Dos, aquests nens van venir aquí per viure i per tenir una qualitat de vida, i en aquests moments Espanya viu en la pura misèria, per tant aquests nens no se'ls enduran. A més, no tenim cap petició de cap pare que demani que aquests nens retornin a Espanya, no? Bé, aquesta operació fracassa, bé, intenten fer una cosa a través de Cuba, bé, etcètera, no? Això, una cosa, però esclar, és que no s'exhaureix ni tan sols en el continent americà, en el cas mexicà, no? Hi ha l'experiència esplèndida, menor en quantitat però qualitativament molt important, que és la xilena amb el Winnipeg, el vaixell Winnipeg, no?, que van cap allí i allí sí que és que realment els acullen. No és que a Mèxic no els acollissin bé, però esclar, quan els altres són més poquets, doncs els acullen meravellosament bé.
Corroborant això, hi ha un testimoni d'un periodista, l'Ibsen, que fa referència a que el president Cárdenas diu: en vista que un grup de niños españoles se dispone a salir para España, no les permita esto. Els nens, el 1941, comencen a veure que potser els repatriaran. I diu: en momentos que millares de españoles han recibido hospitalidad en nuestra patria, México, y decenas de otros millares de refugiados en Francia, palpitan angustiosamente de emoción e incertidumbre. A la espera de escapar del dantesco cuadro europea, no nos parece la solución más conveniente para esos niños regresar a ese infierno. Les coses, explica la Meteo Payà, diu, transcendien a Morelia, on es produïa una gran commoció a principis de 1941, quan ja governava el president Manuel Ávila Camacho. Es parlava insistentment que serien repatriats, amb o sense reclam dels nostres pares, és a dir, que encara que no els cridessin. Davant d'aquesta amenaça s'iniciava una fugida gairebé massiva de nens. Les notícies que llavors arribaven d'Espanya eren en el sentit que les condicions de postguerra a la pàtria eren verdaderament terribles. el que gràcies al testimoniatge dels exiliats coneixem és que no hi ha esquematismes. Hi ha multitud d'històries, com abans s'al·ludia, però que Mèxic els va acollir, però no estava en condicions tampoc de donar-los tota aquesta posició que des de la perspectiva actual podem veure, i sempre ens hem de situar a l'època. Un nen als 10 anys no era el mateix en l'actualitat que en aquell moment, era més adult en els anys 30 que en l'actualitat. Sigui com sigui,
força més.
Efectivament. Pere Solà demanava...
Sí, jo, bueno, sí, vull dir... No, jo que, és que ens estem centrant bastant en el cas d'Amèrica, no? Però hem de pensar també en els nens que van anar a Anglaterra i després sobretot els que van anar a Europa i que es veuen directíssimament afectats en la seva continuïtat de protecció i educativa per la guerra mundial, no? En particular el cas dramàtic dels nens de la Unió Soviètica, no? Aquí ja, per exemple, recordo haver llegit fa anys, és que m'hi he dedicat fa molts anys això i ara ja ho tinc bastant oblidat, però recordava haver llegit uns manuscrits dels mestres de Llagostera, del mestre Llagostera August Vidal, traductor de Solzhenitsyn, el mestre August Vidal, que havia estat professor de la FETE aquí i va a Rússia i allà durant bastant de temps és monitor de colònies d'aquestes i explica l'Odissea, el drama d'aquests nens, no? És clar, la situació aquí a Europa no podia ser com Amèrica, com això que heu dit de Mèxic o de Xile, perquè aquí l'estructura d'acollida queda desballestada després de 1940 i les cases que hi ha de colònies, sobretot a França però també a Uganda i a altres llocs, doncs han de tancar, eh? I això és un element, i això doncs és un element que complica les coses i que en part força també la repatriació de nens.
Sí, han de tancar, i hi ha molts problemes, eh? Però hi ha un govern que se n'ocupa molt dels seus nens, més que el govern de la Generalitat, que és el govern basc. El govern basc és impressionant. Per exemple, quan abans en Solà comentava, arriben aquí, la Generalitat els acull molt bé, no? Quan Barcelona és capital de la República i venen dels bascos aquí, això és cert, però això no passa amb tots els nanos que venen aquí. És que el govern basc, des del primer moment, té un sentit de paternitat amb els nens, amb els adolescents, amb els grans i amb tots, que és impressionant, i negocia els seus. Negocia la seva gent i no sé, és una cosa que a mi sempre m'ha sorprès moltíssim. Jo recordo quan vaig trobar una caixa amb tots els passaports de tota la documentació dels nens bascos que havien anat a parar a Suïssa, és que vaig impressionar de lo ben fet i de lo ben organitzat que estava tot allò. Això no passa amb cap altre.
Els bascos, abans d'arribar, ja demanaven a quins llocs havien d'ubicar els ferits, els vells, els orfes, etc. És a dir, sabien on havien d'anar.
Sí, però és que tenen aquesta voluntat i aquesta vocació de que no se me'n perdi cap. Potser perquè són pocs, però no ho sé. Però
no, això no, ho fan no constantment.
I després també una cosa que a mi m'ha semblat molt interessant, que és la fidelitat, la lleialtat dels exiliats envers el país d'acollida. Per exemple, això de cara a Mèxic. Clar. Jo he sentit moltes vegades que exiliats mexicans... que aleshores eren nens, que mai no parlaran malament de Mèxic.
Que no, Mèxic, que Mèxic és la seva pàtria i que no la toquin.
No sigui la seva pàtria.
Ho és.
I n'hi ha que no ho és. Però tot i així, és una mena de... A part de la soledat i la solidaritat entre ells, també aquesta mena de fidelitat envers el país que va ser casa seva en aquelles circumstàncies.
Capítol 23. Els nens a l'exili.
Volem aprofitar aquest espai dedicat a l'exili dels nens per referir-nos als mestres. Més de 400 mestres van agafar el camí de l'exili, molts d'ells formats en el moviment de renovació pedagògica. En aquest apartat podem escoltar el testimoni de Dolors Obradors, una mestra de Balsareny que va participar en les xarxes d'evasió de nens jueus a la França ocupada. Ella viu l'exili a Perpinyà. També podem seguir les explicacions de Salomó Marquès, catedràtic d'Història de l'Educació a la Universitat de Girona i responsable de diverses publicacions sobre l'exili dels mestres.
Dolors Obradors, mestra, exiliada a França.
Vaig ser mestra a Balsareny fins a mitja, la meitat del temps de la guerra, que vaig entrar a França. Soc casada aquí, tinc 3 filles i 15 petits infants. He vist ja 50 anys a Perpinyà. Desembre del 38 hi havia famílies que sabien que serien obligats a la fi de la guerra de venir a França, van voler que la mainada partissin, sortissin ja d'Espanya. Van proposar, buscaven gent perquè havíem organitzat ja els menjadors i jo era coneguda perquè per aquesta d'això que sempre ha estat entremig de criatures i de, havíem organitzat els menjadors. I llavors quan van dir que calia algú per acompanyar-los a França, jo com que era tota sola, només tenia la nena que tenia un any, vaig dir, si me'n puc endur la nena, jo hi puc anar, perquè a casa no deixo ningú. I va ser per això, amb la intenció de venir a França, de deixar aquesta mainada que duíem i en tornar-me'n cap a casa. No puc dir que vaig voler marxar ni que vaig venir aquí per cap intenció ni de política ni de... Jo vaig venir aquí perquè va ser la casualitat, la necessitat, es pot dir. Havien d'estreure aquella mainada. Jo només en tenia una. El meu company era al front. Això fa que jo em vaig proposar, creient que els portaria aquí i que me'n tornaria. Vaig pas venir amb la intenció de quedar-me aquí. Jo vaig demanar si hi havia algun treball a fer amb mainada, perquè no tenia res per menjar, no tenia cap cèntim. I llavors em van proposar d'anar a buscar petits israelians dintre tots els racons de França, dins els soterranis, amb castells abandonats. Per tot he anat buscant criatures. A vegades veníem 4, amb 5, que passava a Espanya. I així he anat passant el temps de la guerra aquí.
Salomó Marquès, professor d'Història de l'Educació de la Universitat de Girona.
Des de Catalunya marxen més de 400 homes i dones, mestres, en una proporció de 7 homes per cada 3 dones. Alguns entraran a França formant part de l'exèrcit republicà, que s'està retirant davant de la pressió de l'exèrcit rebel. D'altres marxaran perquè, com que han tingut càrrecs públics, tenen por de represàlies. D'altres perquè no ho veuen clar i davant la incertesa prefereixen passar a l'altra banda i veure-les venir. Algunes mestres marxaran acompanyant colònies d'infants. La gran majoria entraran a França a peu i alguns, més afortunats, en cotxe o en tren. Pedagògicament parlant, la gran majoria del magisteri exiliat formava part dels capdavanters de la renovació pedagògica. Eren persones que havien fomentat la seva formació permanent participant en les escoles d'estiu que se celebraven a Barcelona. Escrivien a les revistes professionals exposant les seves experiències. S'organitzaven i associaven per promoure un canvi positiu a l'ensenyament. Alguns havien sortit a l'estranger per conèixer directament les propostes pedagògiques renovadores que s'aplicaven a Itàlia, Bèlgica, Suïssa, França. Eren bons professionals, molts dels quals seguien activament la metodologia Freinet, aplicant les tècniques de la impremta a l'aula i creant revistes escolars que fomentaven la socialització de l'alumnat. Pràcticament tots i totes promouran un ensenyament actiu basat en l'observació i l'experimentació, creant museus escolars, fomentant les sortides i les excursions científiques. El fet de l'existència de moltes escoles rurals afavorirà aquest tipus d'ensenyament pràctic que engrescarà la mainada. En poques paraules, marxaran cap a França uns mestres que creien en l'escola com a instrument de civilització, de democratització i de millora del país. Una escola al centre de la qual era l'infant.
Veus de l'exili.
Els pares patien, els mestres també patien, tant en contacte amb els infants. I segur que està ple d'històries en les quals aquest patiment era la proximitat la que ens ho feia deduir. De la mateixa manera que les polítiques de reparació han de ser la continuació de les polítiques del coneixement, hi ha una bonica, no sé si dir la paraula bonica, però sí important o interessant o destacada història que ens volies fer referència, oi, Empar?
Bé, és bàsicament una història que té a veure no només amb la, nostra guerra, sinó amb Catalunya Ràdio. Sí, i és que, bé, una nena de l'Anna Pi Bernat tenia 16 anys quan va començar la guerra i estava estudiant, havia acabat els estudis d'infermera i aleshores va presentar voluntària. Va fer tota la guerra, naturalment amb els republicans, com a voluntària al cos de sanitat, va fer camí cap a... era gironina, va fer camí cap a la reculada, cap a Figueres, i quan va arribar a Figueres... que hi havia aquell aquells bombardejos horribles quan tothom sortia per Figueres, i hi va haver un bombardeig, segons ella explica, de bombes incendiàries, i aleshores enmig d'aquell bombardeig, i això lliga amb la solidaritat de la que abans parlàvem, es troba una nena d'uns 3 anys envoltada de cadàvers, plorant desesperada. I aleshores l'Anna Pi Bernat i el parell d'infermeres que l'acompanyaven agafen a la nena i se l'enduen. La nena estava tan esverada, tan espantada, que no parlava. O plorava i xisclava, o no deia res. No li varen poder demanar el nom ni res. Travessen els Pirineus amb la nena carregada a les esquenes. Van a parar un camp de concentració, Argelers. Fugen
amb la nena.
Amb la nena. Fugen amb la nena perquè els hi fa por, els hi fa molta por els senegalesos. Fugen del camp d'Argelès i van a parar a no sé on de França, i aleshores es dispersen. Concretament l'Anna Pi Bernat es va posar malalta i la varen hospitalitzar, i aleshores perd de vista en la nena i en el parell d'infermeres que l'acompanyaven. Tenien en aquell moment 18 anys les infermeres i 3 la nena. Bé, doncs aquesta història la vaig explicar fa 2 anys aquí a la ràdio. I quan vaig acabar quan es va tancar els micròfons, i em varen dir aquí a Catalunya Ràdio, ha de trucar perquè en aquest número demanen, sisplau, que vostè truqui. I quan jo vaig trucar en el número, una senyora em va dir: jo sóc la nena, jo sóc la nena, plorant. I jo li vaig dir: quina nena? Perquè jo, la veritat, no se m'acudia. Quina nena? Diu: la nena de la que vostè parlava a Catalunya Ràdio. La truco, sisplau, perquè vostè em reuneixi amb aquesta infermera que em va salvar la vida. I aleshores les vaig reunir. És de les coses més fantàstiques que m'han passat. Sí. Sí, és.
Està ple d'històries.
És una anècdota impressionant.
D'aquesta emotivitat.
Sí, sí,
a mi em va frapar molt unes memòries que estan a la Biblioteca de Catalunya, d'un soldat que, una mare cansada d'anar a peu, no tothom marxava en cotxe, marxava molta gent en carro i a peu, dona una nena, o un nen, dona un nen amb un cotxe, amb un camió carregat de soldats, diu: deixi-la a la porta de Figueres, que quan arribi ens espadalla a la primera porta. I tu penses, racionalitzant, com pot ser que donin la nena per portar-la? És a dir, situacions d'aquestes bastant estranyes. O un altre nen que va marxar de Balaguer a peu en carro, però que ens van marxar ja molt abans, no? I aleshores van marxar en bicicleta, i explica en el seu manuscrit, que em va passar la seva filla, com ha de llançar la bicicleta perquè ja no la poden portar. La bicicleta en aquells moments era un bé de luxe. Com l'han de deixar perquè no la pot portar, no? I aleshores aquests ulls de nens com veuen aquesta realitat, que ja són d'adults, no?
La majoria de refugiats i refugiades són dones i nens, perquè els homes estan a les guerres, però això és una constant de les guerres, de la nostra guerra, que en cert sentit és la primera guerra moderna. Per exemple, en la nostra guerra les ONGs comencen a brillar per de mèrit propi, és molt important el que fan, i el fenomen del voluntariat, això que tu dius, que godeixes d'aquesta, és importantíssim, i això no s'ha estudiat massa, aquest aspecte.
No, ara ha aparegut una documentació molt interessant que està dipositada a la Universitat de Nova York del Comitè d'Ajuda als Refugiats.
Sí.
I bé, són pràcticament, crec que uns 250.000 documents, sí, estan a Nova York, i ara crec que... Perdó?
Vinculat a l'ONU,
sí, 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 exacte.
Que depenia de l'ONU.
Sí, però que ho han dipositat a la Universitat de Nova York per fer una catalogació, no? I tot això. Aleshores, sí, tinc entès, el Memorial Democràtic ha iniciat ja les gestions per digitalitzar-ho tot i portar-ho cap aquí. Sí, i és una documentació realment important, perquè va ser un comitè de molta rellevància, aquest, no? Sobretot pels europeus.
Una guerra moderna en la que surt el pitjor, com pugui ser el bombardeig de ciutats, i el millor, com pugui ser la donació de la teva vida, perquè no saps a què pot arriscar-te quan vas d'infermera o de voluntària, etc. Per tant, surt el pitjor i el millor, no?, de la conducta,
sí,
humana.
Sí, això sempre ho diuen, en una guerra surt això, les dues coses, no? Si em permets, com que hem parlat poc de l'exili europeu, i l'exili europeu probablement va ser el més dur de tots, perquè doncs els hi van sopegar amb una altra guerra que no tenia res de còmica, i després els van sopegar molts d'ells amb la Guerra Freda, cosa que va ser també bastant terrible segons el país on vivies. Hi ha un llibre que per mi resulta esplèndid, que explica molt bé quina és la trajectòria, o una de les trajectòries, perquè m'hi han dit abans tots plegats que n'hi ha moltes, és molt divers, no, això, però la trajectòria d'un nen que passa la frontera i després es troba amb tot aquest embolic de la Guerra Freda, de la Guerra Mundial, viu una bona temporada a França i després torna aquí, a l'Espanya als anys 50, i quina mena d'Espanya es troba, no? I està escrit per un nen de la guerra, no?, que és un escriptor francès, nacionalitzat francès, Michel Castillo.
Tanguy,
sí, exacte.
No
és que tingués molt d'èxit, és que des de... des de que va sortir aquest llibre, una de les lectures obligatòries al batxillerat, en el BAC francès, és el llibre de Tanguy, de Michel Castillo. Jo recomano a qui tingui interès en aquests temes que es llegeixi Tanguy. Hi ha una esplèndida traducció catalana, publicada a Andorra, per cert, però que es troba per aquí, i després hi ha altres traduccions castellanes, no? La traducció catalana està molt ben feta, té un pròleg molt, molt interessant de Manuel Vázquez Montalbán sobre l'exili.
La presència dels nens hauria de ser un motiu de preocupació i sovint és un motiu de tristesa. Hi ha un document que és el representant de la Secretaria de Relacions Exteriors que va haver de Cruz, al port d'entrada de Mèxic, perdoneu que torni a parlar de Mèxic, però és un treball excel·lent el que va fer una catalana, la Dolors Pla Abdugat, sí. Los Niños de Modelia, a part del que ha fet dels exiliats catalans, que és un estudi sobre els primers refugiats espanyols de Mèxic, que els va entrevistar, que els recull, que ho sintetitza, i que és una obra excel·lent feta pel govern mexicà, per l'Institut Nacional d'Antropologia i Història. I diu una frase que diu: la presència d'estos niños aquí, diu, quan arriben, és, en primer término, una elocuente protesta contra la guerra internacional en el territori ajeno, com és el d'Espanya. És també una protesta contra todos los imperialismos, pero esencialmente contra aquellos que, guiados por el espíritu de conquista, halagan las pasiones, fomentan la maldad, instigan a la traición.
Fins aquí, doncs, aquest espai dedicat a l'exili dels nens, de com els nens han viscut i han vist l'exili. Donem les gràcies a l'Amparo Hurtado, al Ricard Vinyes, al Pere Solà i també en Josep Maria Figueres.
Capítol 23. Els nens a l'exili.
Ara ens acomiadem i us deixem escoltar, si us ve de gust, una cançó tradicional mexicana, Cielito Lindo, cantada pels nens de l'Orfeó de Morelia.
Direcció i presentació, Eulàlia Ferrer. Redacció, Albert Banyà i Teresa Sales, amb la col·laboració de Carme Badia. Idea i assessorament històric, Josep Maria Figueres. Producció, Marta Jerez. Amb les veus de Nati Adell, Judit Perpinyà, Txell Feixes, David Badia, Àlex Bosch, Oriol Moner, Marc Vidal, Òscar Callau i Joan Anton Ramoneda. Muntatge musical, Salvador Pou.